Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
En l'àmbit de la cultura, avui us parlem d'una presentació. Aquest dijous, dia 3 de març, a les 7 de la tarda, el periodista Vicent Partal presentarà el seu nou llibre, Fronteres. Ho farà a Sabadell, amb la intervenció inicial de l'historiador Joan Escolies. Serà al Casal Pere IV i l'acte serà amb la col·laboració de la Llar del Llibre. Perquè ens en faci 5 cèntims, parlem amb el mateix autor. Vicent Partal, bona tarda.
Hola, què tal, com esteu?
Doncs esperant que ens expliquis alguna coseta sobre el nou llibre. D'entrada, en quin gènere el podem trobar? De què va?
Bé, jo mateix no ho sé, és una mica inclassificable. És un llibre que naix de, en plena pandèmia. Vaig començar a redactar unes narracions curtes de fronteres des que jo he estat en moments especials. Això es va convertir en 37 històries de fronteres que podríem dir que són literàries en el sentit aquell de la literatura del jo, però després vam decidir que havia d'incorporar un capítol més teòric, més acadèmic, explicant el sentit de la frontera, què s'ha d'entendre que és una frontera, els problemes que generen les fronteres, el per què les fronteres són com són. I això, que havia de ser un capítol, va acabar siguent quasi 50 pàgines, i per tant podem dir que són com dos llibres en un. Per un costat n'hi ha una part més política, si vols dir així, sociològica, geopolítica, explicant el sentit de la frontera i el per què la frontera actual és com és, i després hi ha aquestes 37 narracions de, jo què sé, de la frontera del Rio Grande en Mèxic a Hiroshima i de Cayalixa a Sud-àfrica al cercle polar àrtic, intentant explicar un poc fronteres viscudes per mi, com les entenc i com les visc.
Uh-huh. Perquè la frontera és una invenció humana, encara que ens vulguin fer creure el contrari, no?
Sí, és una invenció recent, a més. La frontera, tal i com la coneguem avui, és a dir, com una línia, fronteres sempre han existit, però la frontera com una línia que delimita un estat dins del qual n'hi ha una població que en deté la sobirania, això és molt recent, és de fa 200 anys. I com estem més que en aquests dies perfectament en el cas d'Ucraïna, doncs en aquests 200 anys la societat internacional no ha trobat la manera de, diguem, de fer que la possible modificació de fronteres no comporti violència, no comporti dolor i pugui ser feta d'una forma democràtica. No hi ha hagut intents, però no s'ha trobat la manera de fer-ho. Per això les fronteres avui en dia són el pitjor problema que té la societat internacional.
Sí, però tu dius que les fronteres tenen matisos. De fet, el llenguatge els indica aquests matisos, no? Del mateix mot frontera.
Sí, el món occidental, diguem, la majoria de la major part de les llengües occidentals hem adoptat la paraula frontera provinent de front, i per tant, diguem, en un sentit bèl·lic, per entendre'ns, no? Sí. És a dir, el front de batalla, no? Diguem, per dir-ho d'alguna forma. Però això no té per què ser així, és a dir, n'hi ha moltes llengües on n'hi ha matisos, el mateix anglès, entre border i frontier. Un border sí que és una línia, però frontier és un espai de transició. El sard, per exemple, té una paraula que es diu salacana, que és una limitació en l'espai, però no un tall. en grec o en turc, sinir, que vincula la frontera a ser veïns. No n'hi ha frontera si no eres veí, i òbviament en llengües, diguem, no occidentals, doncs encara és molt més potent això, no? Per exemple, en Hausa la frontera es diu Iaca i no vol dir un territori, sinó que vol dir que tu allà no exerceixes el poder. En japonès és molt bonic perquè n'hi ha una paraula per definir la frontera com un cercle que tanca o la frontera com una línia que separa, que són dues coses distintes. Saikai, Mei, Keidai són dues coses distintes. En fi, una mica la lingüística el que fa és demostrar-nos que la idea europea de la frontera, la idea de la pau de Versàlia iniciada amb la Revolució Francesa, s'ha imposat al món, això és inevitable, però no necessàriament era compartida. N'hi ha molts països del món que no entenen perquè has de tindre fronteres, que no les han tingudes mai en la vida.
Exacte. Doncs arrel d'aquesta incidència de les traduccions, expliques que la Xina popular no van entendre a qui es referia que els Marx amb la paraula revolució als seus llibres.
Sí.
No la van saber traduir correctament, no? I això és un fet que t'ha costat de lligar.
Bé, tota una vida he estat patint per això, perquè jo vaig treballar a Pequín durant la revolta dels estudiants a Tiananmen, i reconec que era una realitat que em va superar, no?, personalment, a part de per la violència i la brutalitat del que estava passant, però em costava molt entendre la manera de funcionar dels xinesos. I de fet, durant una roda de premsa molt, molt enfadat, vaig tindre com un incident amb un portaveu del ministeri, que al final es va enfadar amb nosaltres i va dir-nos que no li donaven lliçons de democràcia, que mentre a Europa no s'havia fabricat encara Atenes, ells ja manaven en aquella ciutat, no? I això em va deixar perplex, perquè vaig pensar: com és possible que un marxista, en teoria que ja era un marxista, es quedi amb aquesta idea de si puga i sentir-se identificat, no?, amb aquesta idea. I no, fa pocs anys vaig descobrir el perquè, no? Perquè en xinès la paraula revolució, que és un mot inventat com tants mots en tantes llengües, el geming, és un mot que es va inventar perquè els traductors no entenien què volia dir. Els primers traductors de Marx, revolució era una paraula que tradicionalment volia dir com els cossos celestes giren al voltant del Sol, per exemple, no? Una revolució és el que la Terra fa sobre el Sol. I aquella gent no entenia que, caram, tenia que veure això aquí al mig de lo que estava explicant Marx.
Clar, res.
I aleshores es van inventar una paraula que al final vindria a voler dir alguna cosa així com canviar el que governa, no? I clar, una revolució canvia el que governa, però una revolució no és canviar el que governa. O sigui, cada vegada que canviem el que governa estiguem fent una revolució, el món seria molt diferent.
La democràcia seria una altra cosa, llavors.
Una altra cosa, evidentment, sí.
Tornem a les fronteres. I hi ha qui vol veure en els accidents geogràfics fronteres naturals. Quantes fronteres estan traçades per rius, llacs, per muntanyes?
Sí, però això sempre és fals. És a dir, a mi m'agrada posar un exemple que és molt... crec que es parla per ell sol. Tots estem acostumats quan diem les fronteres d'Europa són de l'Atlàntic als Urals. Però això és un invent. Moscou i tot Rússia tradicionalment estaven a Àsia. I simplement n'hi ha un moment que el tsar Pere I, per el gran, s'acosta a les potències occidentals, vol acostar-se a les potències occidentals, i encarrega un geògraf, Patechiev, dir: escolta, per què no dibuixes un límit d'Europa que estiga al mig de Rússia, no? I d'aquesta manera que Rússia estiga dins d'Europa. I Patechiev s'inventa els Urals. Qualsevol persona que ens estigui escoltant entendrà, de la imatge de l'Atlàntic als Urals, entendrà que els Urals són unes muntanyes altíssimes. Doncs no ho són, són unes muntanyes molt baixetes. De fet, vaig intentar calcular-ho l'altre dia, crec que als Països Catalans n'hi ha alguna cosa així com 450 muntanyes més altes. que els sorals, no? Els sorals són uns turonets que no tenen res de gran, però en canvi van clavar-li en el cap a la gent que el final d'Europa estava molt més allà d'on havia estat. Normalment els europeus havien dit que Europa anava de Brest a Brest, del Brest de Bretanya al Brest que ara és de Bielorússia, però que aleshores era de Polònia, que està en la frontera, en qualsevol cas, entre Bielorússia i Polònia. Mai Europa havia inclòs Moscou, mai havia inclòs la Rússia europea, no? Això és un bon exemple en aquest sentit, no? Com normalment tendeixen a fer creure que n'hi ha unes fronteres naturals perquè es pensen que així dona més solidesa a les fronteres. Quan les fronteres canvien constantment, no hi ha cap frontera que aguanti massa temps, totes les fronteres constantment estan canviant, però es fan a la il·lusió de que donant-li una forma permanent, i ho fan tots, eh? Vull dir, els Pirineus com a frontera, el no sé què com a frontera, es fan la il·lusió de que així duraran més, no? Quan totes les fronteres, la de la primera a l'última, són traçats inventats i traçats, a més, que no tenen permanència, que no duraran mai, que no duraran tota la vida, perdó, i que no han existit, potser, abans.
Clar. Segurament que no et sorprendrà, Vicent, que una de les fronteres que més ens ha cridat l'atenció és la de la ràdio.
Ah! Sí, ho puc entendre. Però sí, a mi em va xocar molt. Això va passar en una illa grega, a Cefalònia. És una de les illes jòniques, que em va passar, és una illa que està a tocar d'Itàlia, que de fet Cefalònia tota la vida havia estat, diguem, veneciana, de la República Veneciana. I em va passar que anant a buscar una platja prou apartada, segons com anava, segons les corbes que feia, la ràdio del cotxe m'agafava emissores gregues o emissores italianes, perquè Itàlia està molt més a prop que Grècia d'allà, no? I el paisatge era completament italià, diguem, no tenia res que veure amb el paisatge tradicionalment grec, no? I això em va fer veure una frontera, no? La frontera de la música, la frontera de la ràdio, com la ràdio me limitava a un espai en el qual un territori formalment grec resulta que se sentia la ràdio italiana, i a més hi havia una gràcia, que és que va haver un moment que es van com combinar un rebetico i una tarantela, i la cosa ja em va semblar al·lucinant i va ser molt, 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 molt interessant per a mi.
Mira, hi ha un company, el Pau Duran, que és el qui ha preparat l'entrevista, que li ha agradat molt la frontera beguda. No sé si millor que no li preguntem, no? Perquè què és el que hi passa?
Bé, crec que és la frontera de Tallinn. Tallinn, avui capital d'Estònia, part de la Unió Europea, quan jo la vaig visitar per primera vegada, part de la Unió Soviètica, a Tallinn hi havia, era un lloc on els finlandesos el cap de setmana anaven a emborratxar-se, literalment. Era més barat el vodka. I n'hi havia un hotel, el Viru, que encara hi és, que era el lloc on anaven els finlandesos, perquè n'hi havia un ferri, que encara existeix avui també, que en dues hores te porta de Tallinn a Helsinki. I quan jo hi treballava, els diumenges a la vesprada, una cosa molt curiosa era com completament borratxos, quan sonava la sirena del vaixell que tornava, l'hotel estava molt a prop, començaven tots a caminar, però caminar d'aquella manera de banda a banda, per entendre'ns, eh? O sigui, la línia recta no existia. I clar, anaven tots amb jersei, amb abrics, no sé què, i la policia soviètica, el KGB, doncs, clar, la immensa majoria d'ells no sabien ni contestar, no? I aleshores es posaven la mà en les butxaques, buscant els passaports, etc. Però l'estonià i el finès, com a llengua, són pràcticament la mateixa, i per un russòfon és impossible distingir qui parla estonià i qui parla finès, i van haver estonians que van aconseguir escapar de la Unió Soviètica fent-se passar per finesos borratxos, no? Que era una forma, diguem, interessant en un moment en què era molt difícil escapar de la Unió Soviètica. I jo recordo molt això, no? Ara el diumenge a la vesprada en un turonet que n'hi ha a prop del port de Tallinn, doncs sempre curiosit mirant com anava a dir els pobres del KGB, però de pobres no tenien res d'aquests tipus. Però, en fi, com el KGB se li complicava l'existència gràcies a la vivuda.
A qui li interessa la pervivència de la llengua li interessarà segurament el capítol de Belfast, que has titulat com La frontera de les paraules.
Sí. Bé, Belfast, Belfast va ser un viatge que vaig fer no fa bastant. Jo recordava Belfast del moments durs de la guerra entre republicans irlandesos i unionistes pro-britànics, i precisament Hell Road és un carrer, però vaja, un barri per extensió, on la violència havia estat duríssima, és a dir, una violència d'un nivell impressionant, no? I ara fa un parell d'anys, no, farà més, perquè 2 anys fa de la pandèmia, farà 3 o 4 anys, vaig tornar a Belfast i vaig voler tornar a aquella zona i em va sorprendre perquè vaig descobrir que a Fall Road n'hi havia un Gaztag, el Gaztag són espais a França, a Irlanda, on es manté l'irlandès com a llengua, i on hi ha tota una sèrie de condicions que fan que l'irlandès sigui la llengua viva del carrer, no? No s'havia parlat mai irlandès, no s'havia parlat irlandès en molts anys a Belfast, i em va sorprendre descobrir com enmig del procés de pau encara els irlandesos de Belfast havien trobat en la llengua el substitut de les ametralladores que gastaven abans, no? I em va semblar especialment interessant i bo, millor paraules que vales, no? Evidentment, però va causar una gran impressió entrar a un pub, entrar a un centre cultural i trobar-me gent parlant en irlandès en una ciutat que a més encara forma part avui del Regne Unit i per tant on l'irlandès no és llengua oficial, com sí que passa al sud de la República.
I després també parles de la que segurament ha sortit a més pel·lícules, Berlín, la frontera total.
Sí. Sí, sobretot parla molt de la nit de la caiguda del mur, no? Diguem, jo havia estat en Berlín anteriorment diverses vegades ja treballant, però sobretot la nit que va caure el mur. De fet, l'anècdota és de l'endemà, de la nit de l'endemà, no? Que jo treballava per una cadena de televisió i vaig demanar permís, estaven començant a desmuntar el mur, molt poc encara, i jo en un moment determinat li vaig demanar a un policia si podia entrar a fer allò que diuen l'entradeta, l'estandard, allò que apareix el periodista apareix donant la cara. I volia fer-lo en una de les places que sempre havien estat allò absolutament tancades i que era l'epicentre de la Tercera Guerra Mundial, diguem-ho així, no? I em va passar que al final, després de barallar-me molt, vaig aconseguir que me deixaren entrar a la plaça. Em van dir alerta, que segurament n'hi ha mines, ves en cuidado lo que fas, tal i qual. I en el moment que tenia que entrar en directe, vaig veure les torres amb ametralladores, el fil de ram, i em vaig quedar mut. No vaig poder dir res, no? Vaig fer el ridícul, diguem-ho així. Però de sobte vaig pensar com que fort era que 3 dies abans, allò era l'Alexanderplatz, que 3 dies abans qualsevol persona que hagués travessat aquella plaça hauria significat la Tercera Guerra Mundial, i allà estava jo fent una entradeta i la història va poder en mi. Vaig quedar amb la ment en blanc i incapaç de reaccionar davant el que estava llegint i l'emoció que provocava. Ens passa a vegades, això, els periodistes.
Sí, home, també podem quedar fascinats, no?, per allò que ens envolta. Al final, la frontera marca una pauta. Tu poses l'exemple de ser de Cervera o de Portbou, per veure com ha canviat la comparació de la vida quotidiana d'un cantó o de l'altre, no?
Sí, la frontera crea, per això la frontera crea nació, per això es fa, no? És a dir, una persona de Cervera i una de Portbou fa 100 anys eren distingibles els dos, com eren exactament igual de catalans. Avui, en seguida notes qui és de Cervera i qui és de Portbou, pues perquè l'hora de sopar, la lliga que segueixen, el menjar que mengen, tot és la tele que miren, tot és diferent, no? La frontera és un gran instrument de creació de nacions i per això segurament la societat internacional posa tantes pegues, no? A que hi hagi una metodologia raonable per canviar de frontera perquè és conscient de l'importància que això té. El problema és que no permetre a les poblacions decidir què volen ser, com estem veient a Ucraïna, comporta violència, guerra i comporta els problemes gravíssims.
Fronteres es presentarà aquest dijous a Sabadell, al Casal Pere Quart, un acte que compta amb la col·laboració de la Llar del Llibre, i és l'últim llibre, el nou llibre, de Vicent Partal. Vicent, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats.
A vosaltres, ens veiem dijous.
Gràcies i bona tarda.